Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 31 de gener del 2020. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Calella, una destinació turística intel·ligent que tensa en visitants i en autòctons.
Ferran Muñoz, el responsable del projecte de destinació turística intel·ligent de Calella, i Rafael González, de Vivential Value, l'empresa consultora que dona suport a la seva implementació, van intervenir ahir en l'audiència pública celebrada a Can Saleta. Van explicar que el model local es fonamenta en garantir un desenvolupament turístic sostenible a nivell econòmic, mediambiental i sociocultural.
Els escoltarem a ells dos, també als 6 representants de les formacions polítiques municipals que van intervenir en aquesta audiència pública retransmesa per Ràdio Calella Televisió. Més coses, l'Ajuntament convoca pel febrer la primera trobada de la taula sobre l'emergència climàtica.
La seva creació compta amb el suport de tots els partits polítics del consistori i tindran un representant. També participaran 3 especialistes designats per l'equip de govern, el geògraf Martí Boada, el biòleg Marie Frances Peters i l'ornitòleg Enric Budusa.
I Adif assegura que no hi ha data per reconstruir el pont destrossat pel Glòria entre Malgrat i Blanes.
La setmana passada, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar que els treballs de recuperació de les vies tindrien una durada d'entre 6 i 9 mesos.
Viatges exclusius per dones, l'última tendència en viatges és el que ofereix l'agència Concédete un Deseo, especialitzada en viatges en grups reduïts exclusius per a dones.
L'agència organitza escapades de cap de setmana o de setmanes senceres amb una mateixa premissa, ser màxim 8 persones dones. A més, sempre s'estrenen de la mateixa manera, amb una reunió informativa on totes les assistents es poden conèixer personalment i organitzar el viatge plegades.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui s'assolirà un pic màxim de temperatures de l'entorn dels 21 graus aquí al Maresme. Aquesta tarda s'imposarà el sol, demà dissabte augmentarà la nuvolositat durant al matí, però no s'esperen en cap cas precipitacions. Pel que fa a demà passat diumenge, ambient assolellat majoritàriament, però aparició d'alguns núvols que enterinyaran el cel. Temperatures que diumenge no superaran els 19 graus de màxima. Comencem, doncs, el model de Calella com a destinació turística intel·ligent vincula l'experiència del visitant a la bona qualitat de vida dels calellencs i calellenques. El model local es basa en la construcció d'una societat que garanteixi el benestar dels locals perquè, així, d'aquesta manera, l'acollida dels visitants resulti també satisfactòria. Això és el que es va explicar ahir a l'audiència pública convocada per abordar aquest tema i que va comptar amb unes primeres intervencions de perfil més tècnic.
El responsable del projecte local de destinació de turística intel·ligent, Ferran Muñoz, tècnic de l'àrea de turisme, va explicar quina és la definició de destinació turística intel·ligent que marca el full de ruta que s'està seguint des del 2016, quan es va iniciar el projecte.
Un territori accessible per tothom, que fa ús de la innovació de tecnologia, garanteix el desenvolupament sostenible en les seves 3 dimensions, econòmica, mediambiental i sociocultural, amb l'objectiu de millorar l'experiència del turista i la qualitat de vida dels ciutadans. Si bé és cert que hem tingut un principi que en certa manera ha regit tot aquest treball, és que difícilment l'experiència del turista pot arribar a ser satisfactòria si la qualitat de vida dels ciutadans de Calella doncs no ho és.
Muñoz va detallar que el model local pivota sobre 6 àmbits de gestió i que a dia d'avui ja es pot afirmar que s'està obtenint un bon rendiment del treball fet.
Per al desenvolupament del projecte de Calella com a destinació turística intel·ligent, l'àrea de turisme compta amb el suport de la consultora especialitzada Vivential Value.
El seu responsable, Rafael González, va explicar ahir que la primera fase del projecte se centra en processar l'opinió del turista que ens visita com a potencial prescriptor de la destinació local i que ara el focus s'ha dirigit a posar en marxa procediments interns que reforcin el posicionament. El consultor de Vivential Value explicava algunes de les 54 accions que s'han dut a terme en aquesta direcció.
Aquí està convidada, per exemple, l'APP de Calella Punt, perquè, com deia Ferran, donar bon servei al ciutadà al final serà donar bon servei al turista que ens visita. Aquí està l'APP del pàrquing. Aquí està el punt de recàrrega d'un cotxe elèctric. Si juguem a la lliga de destinació sostenible, necessàriament una qüestió que semblava més de mobilitat la convidem a l'equació de l'experiència turística. I amb aquest mapa, que és la radiografia del municipi i totes les àrees de treball, vam poder doncs, tenir identificades que Calella ja estava exercint en bona part, en moltes actuacions, com a destinació turística intel·ligent.
L'audiència pública, després d'aquestes primeres explicacions tècniques, va seguir després amb les intervencions dels 6 representants de les formacions polítiques municipals asseguts a taula. Per Ciutadans, l'aplicació de les noves tecnologies al servei del turisme és una prioritat pel desenvolupament econòmic i social de Calella.
I en aquest sentit, Guillermo Gomis afirmava que el seu grup voldria desplegar-la a molts altres àmbits de la vida quotidiana per no perdre el tren de les ciutats punteres.
Yo también lo trasladaría no solo al turismo, a muchísimas más cosas. Por ejemplo, las farolas inteligentes que detectan cuando pasa un coche, se enciende la luz, cuando no hay coche, pues eso nos ayudaría también a la sostenibilidad. Contenedores inteligentes, ya estamos viendo que estamos trabajando también con buzones en comunidades inteligentes que te avisa. Que te avisa de cuando el cartero te ha dejado la carta en tu buzón y te llega un aviso al móvil, ¿vale? Hace 10 años siempre decíamos el futuro, no, este es el presente y nosotros nos tenemos que adaptar al presente que es este.
Xavier Nogués de la CUP va defensar que el model de ciutat intel·ligent ha d'estar sempre al servei de les persones.
Situar-les al centre i no convertir-se en una lloca difícil de gestionar. En aquest sentit, apuntava algunes de les línies d'aplicació.
Orientar l'Smart City cap a millorar l'eficiència energètica d'habitatges i edificis municipals, apostar per aplicar energies renovables i per la mobilitat sostenible, garantir una correcta canalització i aprofitament d'aigües arreu de Calella, per enfocar un urbanisme o donar suport a aquells col·lectius vulnerables, com per exemple el col·lectiu de les dones.
Des del PSC, el portaveu Josep Torres va assegurar que, en termes d'innovació tecnològica, Calella està en el bon camí.
Coincidien que el consistori ha de garantir que doni resposta a riscos derivats del desenvolupament, com poden ser les cases de energètica o l'emissió de gasos intel·ligents.
Les ciutats intel·ligents han d'estar, i aquest és l'objectiu, al servei de les persones. Jo amb això també estic molt d'acord. I les estratègies de la nova tecnologia ens han de servir en els diferents camps. Ara aquí parlem de turisme per aprendre les millors decisions i per avançar-nos als problemes. I ha d'estar vinculada al gran objectiu dels nostres dies, la sostenibilitat, que també sortia en l'explicació vostra, que una preocupació claríssima de la Unió Europea que planteja un estalvi energètic del 20%, una reducció dels gasos d'efecte hivernacle també del 20%, i amb això penso que hem de continuar treballant.
Des de Calella en Comú, el portaveu Sebastián Tejada se sumava a les veus que defensaven que una bona estratègia d'innovació tecnològica ha d'anar dirigida a millorar la qualitat de vida.
I reclamava una conjura de tots per tirar endavant un pla director turístic que, dotat els dels recursos necessaris, tant econòmics com de personal, reverteixi una oferta local que va dir és millorable.
Aquest pla director, òbviament, ha de tenir un lideratge clar en l'alcaldia, un consens polític ample, que no s'ha buscat, i un consens ample amb l'empresariat local, amb els treballadors i amb les entitats en general de la ciutat. Això ha d'estar gestionat des d'una estructura de personal i financera estable. Això no pot estar lligat a subvencions i no pot estar lligat a que ho desenvolupi personal a temps parcial en l'Ajuntament.
Esquerra Republicana també es va afegir a la petició d'elaborar un pla director que fixi el full de ruta a seguir.
Amb l'objectiu que Calella faci una gestió sostenible de l'activitat turística, econòmica i ambiental, Xavier Pons Domènech reafirmava l'aposta decidida dels republicans per una ciutat turística.
El pla director ha treballat conjuntament amb totes les forces polítiques de cara a una potent Smart City. I que per nosaltres doncs, queda contemplar aquesta Smart City. Doncs, des d'Esquerra creiem que una base hauria de ser potenciar la visió compartida i sentiment de pertinença al municipi, en el consistori i a la població, augmentar la satisfacció dels ciutadans i els visitants i propiciar un creixement econòmic sostenible i integrador a través de l'optimització dels serveis.
L'alcaldessa de Calella, responsable també d'Economia Local, Montserrat Candini, va recordar la iniciativa del seu govern d'impulsar el projecte de Smart City i també les accions que s'han realitzat per reforçar-ne el posicionament.
En resposta a Tejada, que reclama més dotació econòmica per al projecte, Candini va llançar-li aquest dard.
Ens encantaria poder tenir primer tots els recursos i segon, sobretot, totes les eines que encara en aquest segle XXI va molt de pressa, però que no hi són totes. I que no vol dir que totes les que hi són se les tenim, és evident, perquè hi ha un problema també de, diguem, hi ha un problema també doncs, de, en aquest sentit, lògicament de recursos que hi ha el que hi ha i que en tot cas ara, com que el govern, veig que també els comuns estan a Madrid, estic segur que el senyor Tejada ens ajudarà a aconseguir molts diners per, la, per qüestions aquí del, de l'Ajuntament i que puguem avançar, no? A part de que lògicament el senyor Torres ja em consta que té tot un seguit de trobades amb diferents ministres per ajudar-nos. No?
Aquesta intervenció va propiciar les posteriors dels representants del PSC, d'Esquerra i la CUP, també en aquesta direcció, sortint-se doncs, del guió establert per un acte convocat per l'Ajuntament de Calilla i que oferia al públic la possibilitat d'adreçar preguntes als ponents. Cap dels assistents ahir a Can Saleta va alçar la mà. Seguim endavant a l'Info Migdia d'avui divendres. El ple municipal va aprovar la creació d'una taula sobre l'emergència climàtica amb l'objectiu de buscar mesures que des de l'àmbit local permetin afrontar el nou escenari mediambiental. Era un dels punts inclosos en una moció que van presentar conjuntament els partits de Junts per Calella Esquerra, Calella en Comú i la CUP i que va comptar amb el suport de tot l'arc plenari. En les últimes hores s'ha anunciat per quan es preveu la primera sessió de treball i també quins són, Naomi, els experts que hi participaran.
Són el geògraf Martí Boada, el biòleg Marie-Frances Peters i l'ornitòleg Enric Badosa. Formaran part de la taula sobre l'emergència climàtica, que també comptarà amb una representació de tots els grups polítics municipals i agents locals d'àmbit econòmic, social, educatiu i de recerca. Segons ha informat des de l'Ajuntament de Calella, la primera taula tindrà lloc al febrer, quan es decidirà la periodicitat de les sessions i es posarà fil a l'agulla als seus objectius. Calendaritzar i desenvolupar un pla municipal de resposta a l'emergència climàtica.
Els ajuntaments de la província ja poden sol·licitar un ajut a la Diputació de Barcelona per afrontar les despeses de reconstrucció i reparació dels danys provocats pel pas del temporal Glòria. Al Maresme, i segons una primera valoració exposada en el darrer Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, els costos de reparació per tornar a la normalitat superaran els 40 milions d'euros. Ara, amb l'aprovació d'una partida extraordinària, dotada inicialment amb 5 milions d'euros, la Diputació de Barcelona envia un missatge de tranquil·litat a totes les poblacions que es veuen desbordades per la magnitud de la destrossa de la setmana passada.
El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat obrir una convocatòria d'ajuts extraordinaris de 5 milions d'euros perquè els ajuntaments puguin fer front a actuacions i despeses no previstes. Núria Marín és la presidenta de la Diputació.
I a tots els ajuntaments que han estat afectats en aquests moments ja poden disposar i poden fer les peticions respecte a aquestes emergències. Són recursos per pagar tot allò que s'ha realitzat en aquests dies i que ha estat doncs, necessari per posar a la màxima normalitat els municipis.
La Diputació de Barcelona és la primera administració que obre una línia d'ajuts a emergències després del temporal Glòria. A partir d'aquest divendres 31, els ajuntaments afectats ja podran sol·licitar els ajuts necessaris a través d'aquest nou programa que està estructurat en diferents àmbits en funció de l'emergència i les seves afectacions, com poden ser aiguats, nevades o incendis.
I és una de les notícies del dia. Adif assegura que no hi ha data per reconstruir el pont destrossat pel Glòria entre Malgrat i Blanes. En un comunicat, l'ens ferroviari afirma que els tècnics no han pogut accedir a la zona amb seguretat i que, per tant, han d'esperar fins que es pugui treballar amb les plenes condicions per poder fer un estudi. Quan s'hagin fet aquests passos, podran fer una previsió més aproximada pel restabliment de la circulació de la línia de trens en aquest tram.
La setmana passada, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar que els treballs de recuperació de les vies tindrien una durada d'entre 6 i 9 mesos. Ara, en canvi, Adif, en un comunicat, ho ha matisat i ha assegurat que de moment no poden posar data per la reconstrucció, ja que els tècnics encara no han pogut accedir a la zona. Aquesta infraestructura es va col·lapsar arran de la crescuda del riu Tordera durant el temporal Glòria i des de llavors Renfe dona un servei alternatiu per carretera que es mantindrà mentre Cadif dugui a terme les tasques de reconstrucció del pont ferroviari que enllaça Malgrat amb Blanes i es finalitzi les tasques de recuperació de les dues vies. Adif destaca també que hi ha 52 zones afectades a Catalunya amb afectacions greus o molt greus i que se centren sobretot al nord de Barcelona i a la província de Girona. Les línies Barcelona-Mataró-Massanet han patit fins a 14 incidències pel temporal. Actualment, la línia R1 està operativa al 100% des de Barcelona fins a Malgrat de Mar i entre Blanes i Massanet. Per pal·liar la situació, Adif assegura que continua destinant tots els recursos humans i materials disponibles per tal de normalitzar la circulació ferroviària en el menor temps possible.
Altres notícies a la comarca. L'Ajuntament de Mataró ha presentat el projecte Lloguem, Yes, We Rent, que pretén que els propietaris d'habitatges el reformin i els posin a llogar en una relació justa i beneficiosa per tothom. Entre els beneficis hi ha garantia de cobrament i facilitats en la reforma i gestió, però molts d'altres, com la bonificació del 70% de l'impost de l'impost de béns immobles, de la contribució i fins al 95% de la plusvàlua, així com la tramitació gratuïta de la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic. També es garanteix el cobrament del lloguer durant tota la durada del contracte. El projecte ofereix gestionar les reformes i subvencionar-les fins als 16.000 euros, incrementant-los fins a 2.000 euros més per actuacions de millora energètica. Es pot optar també per una subvenció de fins a 8.000 euros per obres ja realitzades. D'altra banda, pels llogaters i llogateres, els beneficis són l'accés a un habitatge de lloguer amb major estabilitat en el temps i un menor preu en el mercat lliure. Hi pot participar la ciutadania que busqui un pis de lloguer assequible i que tingui la voluntat d'accedir a un habitatge a través de la implicació activa en un projecte cooperatiu. I Tordera està posant en marxa una iniciativa per atraure turisme esportiu amb el lloguer de les seves instal·lacions. Per tal de captar i atraure aquest target, s'està impulsant un conveni amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme. Així doncs, els operadors i empreses que tinguin relació amb el turisme i esdeveniments esportius podran llogar tant el Camp Municipal d'Esports com també el Pavelló dels Països Catalans a través d'aquesta iniciativa. Es vol així potenciar aquestes instal·lacions amb la possibilitat d'ampliar-ne d'altres, d'ampliar aquesta possibilitat a d'altres, tot depenent de la resposta i acollida que s'aconsegueixi en aquesta primera part de la promoció. Amb la posada en funcionament d'aquest nou aplicatiu es fa un pas més des del consistori tordarenc per posicionar les seves instal·lacions esportives com a referents dins del territori. La visibilitat de l'empoderament femení ha trencat les barreres més enllà de la política o la reivindicació social i ara també pren rellevància en el món, per exemple, dels viatges. I és que cada cop són més les agències que s'especialitzen en viatges dissenyats tan sols per dones, buscant nous reptes i cultures que descobrir en companyia femenina. Això és el que ofereix una agència online, es diu Concédete Deseos, nascuda de la mà de la pinedenca Karina Tur, una emprenedora que ha decidit reinventar-se i especialitzar-se en viatges exclusius per dones.
Els viatges només per a dones és un fenomen que cada cop va més a l'alça i s'està consolidant com una autèntica tendència. Conegudes, desconegudes, entre elles mateixes, la idea és poder viatjar i dur a terme aventures arreu del planeta amb la tranquil·litat que suposa no haver de viatjar sola. Karina Tur, propietària de Concédete Deseos, assegura que és un homenatge de les dones viatgeres que no tenen en qui fer-ho.
És com un homenatge també per a totes aquelles dones que volen viatjar, que ara no tenen amb qui fer-ho, o que es troben soles, o que s'han divorciat, o que són mil històries totes ficades amb el mateix què. Aquesta és una, amb el sentiment, vale? L'altra, trobo que les dones, sense desmereixer els homes, que són fantàstics, tenim un rotllo diferent. Vull dir, ens agrada parlar, ens agrada compartir, ens agrada sociabilitzar molt. És molt fàcil que parlem més del conte, sense el conèixer, sí. De seguida ens obrim. I, no sé, trobo que fem una pinya molt especial.
Una agència online amb el pilar fonamental de fer prevaldre la calidesa del tracte humà i propiciar la creació de vincles amb les viatgeres. És per això que sempre s'estrenen de la mateixa manera, amb una reunió informativa on totes les assistents ja es poden conèixer i fins i tot participar en l'organització de les activitats del viatge.
Soc l'única agència a Espanya que ho fa, que soc assistente online. Vale? Això vol dir que, o sigui, des del dia abans hi ha grups de gent que l'únic que volen és anar amb altres persones. No necessiten que vingui una dient per aquí, per allà, per aquí, per allà. Abans dels viatges, el programa el fem. Vull dir, està tot controlat, està tot quadrat. Vull dir, no hi ha pèrdua. Però hi ha moltíssima gent, doncs, que no té cap problema i l'únic que vol és viatjar amb altres persones per passar-s'ho més bé. I és simplement passar-ho bé, relacionar-se, possiblement fer amistats, per això són només
clar,
de Catalunya.
Bé, aquesta és una altra, sí.
Si fos de tot Espanya, els viatges els ompliria abans. Però, clar, després què? I a mi m'agrada que després doncs, puguin continuar.
L'agència organitza des d'escapades de cap de setmana, el viatge estrella al que tothom pot accedir, fins a viatges més llarg de dues setmanes. Això sí, sempre amb la mateixa premissa. Són un grup reduït de 8 persones. Pel que fa als destins, hi ha múltiples possibilitats, des de la Toscana, Venècia, Istanbul, Amsterdam o els més ambiciosos com Islàndia, Japó o Zanzíbar. Els viatges inclouen el desplaçament en avió i després trajectes en furgonetes que acostuma a conduir ella mateixa si les acompanya. El perfil de les usuàries és molt variat, des de divorciades, solteres, fins a dones en parella que simplement volen fer una escapada.
A veure, el 80% podríem, 80-85% podríem dir, bueno, quasi una mica més del 85, podríem dir que són solteres, separades, viudes, divorciades, bueno, tot això. Però cada vegada hi ha més que estan en parella o estan casades. Cada vegada més, me'n dono compte. Al començament semblava que no, però a mesura que va passant el temps, inclús en viatges d'una setmana, han vingut també dones casades que diuen, no, li he dit al meu marit que jo necessito escapar. L'imperatiu de conciliació és com vulguem dir, no esperis que te vingui, vull dir, busca-t'ho, perquè tu t'ho vals i tu t'ho mereixes.
Una nova modalitat de viatge que es converteix en una bona oportunitat per a aquelles dones viatgeres que tenen ganes de viatjar però no volen fer-ho soles.
Una i 21 minuts, moment ara per conèixer l'agenda esportiva dels equips calellencs per aquest cap de setmana de competició, una agenda que repassem com sempre amb Badó i Char. Badó, tot teu.
La Unió Esportiva amb el Calella després de la victòria a la pista del Granollers de dimecres passat, aquest diumenge a partir de les 6 i 5 minuts, jugarà al pavelló del Parc del Mau, on afrontarà una nova jornada de Lliga amb un munt de baixes per lesions. Els calellencs jugaran contra el Cope Sant Boi. El partit es podrà seguir en directe a través de la televisió al canal de la xarxa. La retransmissió comptarà amb la col·laboració a la locució de Ràdio Calella Televisió. El Club de Futbol Calella jugarà dissabte a les 6 de la tarda al camp del tercer classificat, el Young Talent de Badalona. Els de Jordi Cantano volen sumar la sisena jornada consecutiva puntuant. I els nois del JP Fruits Vermells del Club Bàsquet Calella intentaran trencar la ratxa de derrotes a la pista de Lloret. Els gironins són els penúltims classificats a la Lliga, amb només 4 victòries. Els de Jordi Puig es troben al mig de la classificació en setena posició, amb 7 victòries. El partit començarà a 8:15 del vespre. I amb la participació de Barri de Pequín, Calella Marxa al Far, Calella Marxa Torretes, les pistes de la muntanyeta de Villes Catalanes de Calella seran dissabte a partir de les 4 de la tarda l'escenari de la desena jornada de Lliga. I acabarem parlant de vòlei, ja que aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda les noies de l'equip juvenil i cadet de l'Escola Pia s'enfrontaran al Cubelles. Aquest serà el primer partit de la fase d'ascens. Els nois es desplaçaran diumenge a la pista del Sandro de Barcelona per disputar el seu partit.
El cicle cultural de la Sala Mozart ha programat per demà dissabte l'espectacle Dos Machos Verdes Fritos de l'actor malgratenc David Verdaguer i Òscar Machancoses, socis fundadors de la productora La Bacanà. La seva proposta és un espectacle que va del teatre al vodevil, al recital musical i la comicitat més absurda i surrealista.
No estem gaire bé. Hem tocat fondo. De mitjana toquem fondo uns 2 cops per setmana, aproximadament, i anem al terapeuta, i el terapeuta ens va dir, escolteu, ja que sou artistes, i també hi ha el Machancoses, per què no aprofiteu i traieu la vostra bessura? És a dir, que benvinguts a la primera teràpia, on pagueu vosaltres i ens curem nosaltres.
Verdaguer i Matxan Cosé són dos homes que estan farts que la vida els tracti a patades i especialment des del sexe oposat i que decideixen exposar els seus sentiments més íntims a viva veu i sense pudor. Són el macho posterior i el macho anterior i els acompanya un piano. Dos machos verdes fritos arriba aquest dissabte 1 de febrer a Calella gràcies al cicle cultural de la Sala Mozart a 2:15 del vespre. La venda anticipada està entre apolis.com i a taquilla el preu de 12 euros. També a la taquilla 2 hores abans de l'actuació.
Net i Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica sense gaires novetats. En principi, ambient estable, temperatures molt agradables tant el que queda de divendres com també durant tot el cap de setmana. Informació al detall, però, amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. El temps de moment es manté sense complicacions. Tant avui divendres com el cap de setmana i dilluns de la setmana vinent es mantindrà aquesta bonança i aquestes temperatures anormalment altes per l'època de l'any. Ahir les màximes s'enfilaven fins als 20 graus en alguns punts de la comarca. Avui podríem arribar als 21 i entre demà i dilluns podríem tranquil·lament arribar als 23 o 24 graus. Per tant, temperatures més pròpies de finals de març o principis d'abril que no pas del primer cap de setmana del mes de febrer. A partir de dimarts sembla que la cosa canvia i tornaran a normalitzar-se. De moment, per tant, situació ben tranquil·la en el dia d'avui. Tenim núvols ara mateix, en aquestes primeres hores del matí, però es tracta de núvols mitjans que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el mateix matí i esperem que aquest migdia i tarda predomini l'ambient assolellat, per tant, temps estable. Demà i demà passat també esperem que domini el sol, per tant, un cap de setmana, no de platja, però si més no, un cap de setmana realment molt suau pel que fa a temperatures.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I avui acabem amb estrenes cinematogràfiques. Arriba Judy, la pel·lícula sobre Judy Garland, l'actriu que de nena va anar a algun lloc més enllà de l'horitzó, al MAC2. La cinta amb què René Zellweger aspira al seu segon Òscar explica la cara més fosca de la vida de l'actriu.
Frank Sinatra és d'aquí?
Frank és bueno, pero no es Judy Garland.
No tengo un hogar, no encuentro un manager.
Londres te ofrecería un montón de dinero.
The Talk of the Town está desesperado por contratarte.
¿Dices que tengo que dejar a mis hijos y quiero tener dinero suficiente para estar con mis hijos?
Dirigida per Robert Dog, la cinta reviu amb la pell de l'actriu Renée Zellweger per narrar els darrers mesos de la seva vida. Vivia assetjada per l'insomni i l'alcoholisme i lluitava per la custòdia dels seus fills, però va trobar forces per actuar en diversos concerts a Londres. Zellweger ja s'ha endut el Globus d'Or per aquesta interpretació i ara aspira al seu segon Òscar.
I no funcionó. There's a land. No me olvidaréis, ¿verdad? Prometedmelo.
Tenim plans culturals per triar i remenar per aquest cap de setmana, oi, Naomi Esteve? Gràcies.
Sí, fins,
Fins dilluns. Bon cap de setmana també. Agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, hi tornem dilluns a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, radiocalellatv.cat. Fins dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.